tiempo yo viajaba.
Paco Torres, bon dia.
Bon dia, Cristina. Bon dia a la ràdio. Bon dia a tothom.
A tothom. I amb aquest sol que ens acompanya, a tu et posa de bon humor el bon temps,
sí,
o no?
Sí, una alegria molt gran.
Veus? Vira, vira.
Vaig,
tenim de tot aquí.
Ara anem abrigats pel carrer i així està bé.
Bé, ara és allò que portes a vegades jersei i sandàlies, o botes i màniga curta, o aquestes coses estranyes que passen a aquesta època de l'any, eh?
Sí, senyor. Bueno, anem a parlar. Estem a Saragossa.
Sí.
I estem a l'estació de les Delícies. Pugem al tren i ens anem de viatge.
Doncs vinga, va, pugem al tren. Ja estem en marxa. Si estem a Saragossa, cap on anem? A veure.
Doncs ara parlaré de la línia de Saragossa a Sagunt, a la província de Castelló, però per Terol fins a la... Parlaré fins al límit de la província de Terol. L'última estació és Rivielos de la Mora. Llavors ja entrem a la província de Castelló. Aquesta línia ja la vaig explicar quan parlàvem de, dels ferrocarrils de la Comunitat Valenciana.
Sí.
El tram entre Saragossa i Sagunt té una distància de 315 quilòmetres. Explicaré el tram entre Saragossa i Rivielos de la Mora, que té una distància de 228 quilòmetres. La línia és de via ampla, ampla ibèric, de 1.668 mil·límetres de via única. Ara una mica d'història. La dècada de 1870 va haver-hi diversos projectes i intents per establir una connexió ferroviària entre Calatayud, Terol i Sagunt. La companyia de ferrocarril d'Aragó, constituïda en 1894, va ser, finalment, que va portar a fer les obres. El tram entre Saragossa fins Rivielos de la Mora, passant per Calatayud, que es va inaugurar en el mes d'agost de 1902.
Seguim, amb aquesta màquina de vapor en marxa i a tota velocitat, Paco.
I ara la companyia de ferrocarril d'Aragó va comprar el ferrocarril de Carinyena a Saragossa de via estreta, amb la idea d'aprofitar el traçat i establir una nova línia de via ampli ibèric per a arribar fins a la capital aragonesa. Les obres es varen fer entre els anys 1930 i 1933. La nova línia, que Mineral Saragossa, es va inaugurar el 2 d'abril de 1933. La bifurcació d'aquest nou traçat de la línia de Calatayud-València, o sigui, a Sagunt, també arribava fins a València, es realitzava a l'estació de Camineral. Saragossa es va construir l'estació terminal Saragossa-Delícies. Resumim, anem a resumir perquè
sí,
hi ha
posem,
molta...
posem ordre, a veure...
Al principi, per anar a Terol, es feia per la línia de Calatayud des de l'any 1902 i a partir del 1933 per Carinyena. Es podia anar a Terol i a Calatayud, o sigui, fins a Sagunt, dues línies.
Vale, podíem utilitzar la línia que volguéssim.
L'atracció dels vagons de passatgers i de mercaderies eren de màquines a vapor. Ara parlarem de l'explotació i evolució. Durant el transcurs de la Guerra Civil, una part de les infraestructures van ser greument destrossades en el transcurs dels combats, així com els bombardejos, destruint varis viaductes i bastants quilòmetres de via. I a partir de l'any 1941, la Renfe es va gestionar, no sé, va portar la línia a càrrec seu.
Seguim amb aquestes històries de trens, Paco.
Sota la nova línia es va introduir l'atracció dièsel, amb la substitució de les màquines, històriques màquines de vapor. La connexió entre Saragossa i Terol es va potenciant amb el ferrobús o amb els moderns serveis de TAF i TER, uns automotors més ràpids. En l'any 1972 es va clausurar el ferrocarril de via estreta d'Ojos Negros degut als elevats costs de manteniment. Aquesta línia de via estreta transportava les mines de ferro fins a Sagunt. Degut al cost de molt elevats, la van tancar. L'empresa minera i Renfe van firmar un conveni per la construcció d'un ramal de via ampla ibèric entre les mines d'Ojos Negros a l'estació de Santa Eulàlia del Campo. Prop, aquesta estació està molt a prop de Terol. Així, d'aquesta manera, podria sortir el mineral de ferro per al tram entre Terol fins al port de Sagunt. Aquesta situació va durar fins a l'any 1986, quan es va portar fi al transport del mineral de ferro. Des d'aquesta data, el traçat està inactiu, si bé no està desmantellat entre Ojos Negros i Santa Eulàlia del Campo.
Per tant, encara hi és, però no s'utilitza. Sí.
En el gener de 1986 es va tancar el tram entre les estacions de Camineral a Calatayud per manca de rentabilitat econòmica. Des que aquell moment queda únicament una línia que passa per Carinyena.
Seguim amb aquest viatge històric.
El gener del 2005, amb la divisió de Renfe, va quedar Renfe com a operadora i Adif com la línia va passar a dependre d'aquesta última. En els últims anys s'han fet obres importants en el traçat. En el 2009 es va fer la construcció d'un ramal des de l'estació de Sella fins a l'aeroport de Terol i la plataforma logística de Terol. S'ha renovat completament les vies i travesses d'algunes estacions i allargar, algunes estacions es van modernitzar i allargar els trams de les parades dels trens de mercaderies fins als 750 metres. Tots aquests treballs estan preparats per en un futur sigui el corredor Cantàbric-Mediterrà.
Per tant, ja ho tenien focalitzat, eh? Ja sí. Tenien un projecte més gran en ment.
I en el gener de 2020 es va fer treballs per a l'electrificació del tram entre Saragossa i Terol i quedarà fet entre els anys 2022, o sigui, aquest any, 2022-23.
Vale, o sigui, entre aquest any i el que ve, una línia que encara s'hi està treballant a dia d'avui.
Les estacions més importants sortint de Saragossa són Carinyena, Camineral, Sella, Terol, Puerto de Escandón i Rivielos de la Mora. I fins aquí aquesta història d'aquesta línia.
Però el nostre viatge en tren continua i, com dèiem, viatge històric, eh?
Ara passem per un pas a nivell.
Vinga.
Ara parlarem de la història de la línia de Saragossa a Canfranc. Aquest tren, conegut com el Canfranero, té una distància de 188 quilòmetres amb via ampla ibèric de 1.668 mil·límetres i en el trajecte té una rampa màxima del 19,9%. La història d'aquesta línia. L'indià Narciso Hereus Matas, que va fer fortuna en la Guerra Civil dels Estats Units, va gestionar el projecte des de la residència a París i després a Madrid. Entre els governs d'Espanya i França van finançar personalment la posta en marxa de la línia a través de les entitats bancàries de França i d'Espanya. El consorci que finançava finalment va quebrar i es va vendre i Narcís Hereus Matas, arruïnat, va regressar als Estats Units. La companyia de Ferrocarrils del Nord es va fer càrrec de la construcció en l'any 1904 fins a l'any 1928. És que és una línia de moltes dificultats, túnels, ponts, per arribar fins als Pirineus. Aquest temps va perforar el túnel de Son Port de 7.875 metres de longitud que va unir el ferrocarril entre Espanya i França. La inauguració va ser el 18 de juliol de 1928.
Va ser una línia internacional, no, Paco?
La línia va ser internacional des de 1928 fins al 27 de maig de 1970, en què un tren de mercaderies va descarrilar destruint el pont de l'Estanguet en territori francès. No va haver-hi desgràcies personals, però va quedar interrompuda la circulació i les autoritats franceses van aprofitar l'ocasió per suspendre el tràfic ferroviari, ja que era molt deficitari. La màxima activitat de la línia va ser començament de 1929 fins a acabar 1936, amb l'inici de la Guerra Civil. A partir d'aquesta data es va viure una situació excepcional per la Guerra Espanyola i per la Segona Guerra Mundial. En l'any 1941, la línia Saragossa-Canfranc va ser gestionada per Renfe, com totes les línies d'ample ibèric.
I ens centrem en Canfranc.
Sí, parlarem de l'estació internacional de Canfranc. Va ser construïda des de l'any 1923 i després de 5 anys d'obres, el 18 de juliol de 1928, el nou edifici va ser inaugurat en presència del rei d'Espanya, Alfons XIII, i el president de la República Francesa, Gaston Domènech. Les considerables dimensions de l'estació i poder albergar en el mateix espai totes les necessitats d'un pas internacional de l'època, desdoblats, taquilles, oficines de les companyies operadores del servei, camins de ferro del nord d'Espanya i xament de ferro de Midi, l'oficina de canvi de moneda, duana dels dos països, comissaries de policia i carabiners, correus, telègrafos, telègraf públic, infermeria, oficines d'hisenda, cantina, restaurant, un hotel internacional, allotjament pels ferrocarrils, per als ferroviaris dels dos països, etc. Tots habitacles per als ferroviaris dels dos països, tots els habitacles tenien unes lletres en francès i en castellà. Disponia d'una platja de via ampla internacional al costat de 1.435 mil·límetres d'amplada, electrificades a 1.550 volts, de vols contínua, de corrent contínua i d'ample ibèric, de 1.068 mil·límetres en locomotores de vapor. O sigui, els trens francesos anaven amb màquines elèctriques. I els espanyols anaven amb màquines de vapor en aquell temps.
Sempre anem una mica més enrere.
Com l'amplada de via és diferent, totes les mercaderies tenen que ser transportades, desbordades, des dels trens d'ample de l'altre per continuar el corregut. O sigui, com venia un tren de mercaderies francès cap a Espanya, doncs tenien que agafar totes les mercaderies, passar els vagons...
Home, quin sistema més poc pràctic.
I al revés era igual. Clar. Els espanyols canviaven...
Perquè no podien anar un tren per la via de l'altre.
Sí. Abans els passatgers també tenien que fer el mateix.
També havien de descarregar i pujar l'altre tren.
Baixar i anar a l'altre tren. Per al túnel internacional de 7.025 metres de longitud per via única d'una amplada francesa de 1.435 mil·límetres d'ample. Estava electrificada igual que tot el recorregut fins a Pau.
Doncs hem arribat al final del trajecte.
Doncs baixem.
Va, baixem. Vols anar a fer un cafè amb mi, Paco?
Sí, anem
a fer un cafè.
Anem a aquella estació impressionant que encara està.
Sí?
I estan modernitzant-la per fer un hotel de luxe.
Ah, mira.
Sí, perquè pel futur podia ser que fessin els Jocs Olímpics d'hivern.
Explica'm una curiositat, Paco, abans de que acabem, que ens queda un minutet.
Durant la Guerra Civil Espanyola va passar a ser controlada per l'exèrcit nacional. Sí, l'exèrcit en Franco. Va ser tapiat el túnel que unia amb França per evitar qualsevol tipus de penetració des del país veí. O sigui, i també per nosaltres no sortir cap a França.
Sí.
Reoberta l'any 1939, la Segona Guerra Mundial i el cas de la guerra va suposar l'arribada de Wehrmacht alemany nazi per la part francesa de l'estació. Els alemanys que ja havien invadit França entraven cap a Espanya per al túnel.
Va ser porta d'entrada, això.
Sí. Això va generar algun contacte amb els militars espanyols que continuaven controlant els recintes de la part espanyola. A Canfranc transportava els trens que transbordaven els trens que transportaven wolframi, que Alemanya que Alemanya comprava per usar per reforçar els acers dels seus tancs. A canvi, tonelades d'or que arribaven de Suïssa que entraven cap a Espanya. O sigui, va ser l'intercanvi entre un... En 1941 va entrar a la Renfe i per la part francesa, fins després de la Segona Guerra Mundial, els trens francesos van dependre de la SNCF. No obstant, el servei internacional va ser interromput entre 1945 i el 49 per desavinències entre els dos del govern francès.
Doncs una curiositat ben bona, conèixer sí, sí. aquesta part de la història, que forma part de la sí. nostra història. Avui hem fet un bon repàs sí. d'aquests trens, amb aquesta línia de Saragossa, Sagunt, i aquest viatge que hem fet conjuntament. Paco, ens ho hem de deixar aquí, que són la una del migdia.
Vale, molt bé, arribaran...
Ens veiem demà pel sorteig?
No
ho
sé.
Potser sí, potser no. El que sí, Paco, gràcies.
Bueno, es farà, si puc vindré, si no...
Fantàstic, aquí t'esperarem.
Molt bé, adeu.
Doncs demà, resolució de concurs, truqueu al 972-77-1000. I ara us deixo amb l'informatiu local. Que tingueu un gran dia. Petonets de la Cristina.